Més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 17 de gener i avui posarem la plana laboral damunt la taula. Ho farem en primer lloc perquè volem saber quines són les perspectives de les persones treballadores de cara a la temporada 2026. També dedicarem una gran part del programa al Carnaval. Parlarem amb en Samu García, que és el director de l'Espai Jove de Sant Antoni, perquè recordem que avui hi ha rua de Carnaval a Sant Antoni. Volem parlar de la feina intergeneracional que han fet entre els usuaris de l'Espai Jove i els residents de Sasserra. I el Carnaval també estarà molt present a la secció d'en Bernat Joan, Paraules i Coses, i com sempre fem els dimarts, obrirem un espai per les famílies aquí al programa, un espai que aquesta setmana encapçala la directora del CEPCAMNA, Belén Albite. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem amb la repassada l'actualitat. Tens els jutjats d'Eivissa perquè aquest matí ha passat a disposició judicial el detingut per agredir presumptament a la seva exparella a Sant Antoni. La dona continua ingressada a la unitat de cures intensives de la Policlínica del Roser en estat molt greu.
Sí, la dona, una jove espanyola de 31 anys, va ser atacada presumptament per la seva exparella amb una arma blanca al seu domicili, un habitatge situat al barri de Can Tomàs. Els fets van produir-se diumenge. La mare de 57 anys i la germana de 27 anys també resultaren ferides, però en aquest cas lleus. Poc després de ser ateses a Can Mises van rebre l'alta. Escoltam la consellera de Sanitat, Manuela García.
Un rechazo total y absoluto, ¿no?, a una nueva agresión que parece a priori que es una nueva agresión machista, de violencia machista, que ha hecho que haya tres víctimas. Dos de ellas parecía que las lesiones eran de carácter traumático y que no revestían una gravedad importante, y había una persona que tenía una herida con arma blanca que ingresó en el hospital de Can Mises. Estamos a la espera de resolver la situación, pero mi más profundo rechazo.
L'home tenia vigent una ordre d'allunyament de la seva exparella, que va ingressar en estat crític amb un traumatisme cranial. Segons la Policlínica del Roser, la dona segueix en estat molt greu. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre ni si s'esborra del registre de telefonades.
Seguirem, com deim, molt pendents dels jutjats per conèixer quina decisió pren el jutjat. Tindreu tota la informació actualitzada d'aquest cas als butlletins horaris i també als serveis informatius, tant d'IV3 Televisió com d'IV3 Ràdio. I ara, Nieves, canviem d'assumpte, parlem de sanitat, perquè els metges continuen de vaga. Avui és la segona jornada de protestes, que continuaran fins divendres. Ahir la primera aturada va tenir un seguiment per part dels professionals de Can Mises del 73%, segons ha informat des dels sindicats.
Un total de 325 consultes es van veure afectades per aquesta vaga i almenys 20 intervencions quirúrgiques, també 69 proves diagnòstiques, segons ha informat l'àrea de salut de les PTUSes. Pacients que tenien operacions programades per ahir dilluns i que portaven molt de temps d'espera es van queixar que finalment no van estar intervinguts per la falta de facultatius que van seguir la vaga. Els pacients entenen les reivindicacions dels metges, però estan indignats perquè en alguns casos duien esperant més d'un any i mig per obtenir una cita per ser intervinguts. De fet, van sortir encara amb la pulsera d'haver estat ingressats i lamentaven que ara no saben quan es tornaran a citar.
Estando a las puertas ahí del quirófano me dicen que no. Que no me van a operar. Entonces, estoy cansado de esperar, que un año y medio esperando para la operación. Y hoy me encuentro con esto. Lo entiendo que tengan los médicos que hacer su protesta y todo, pero que entiendan al paciente que tenemos que seguir viviendo dignamente, porque yo sufro del dolor que tengo día a día.
Me han dado habitación, me han puesto, me han tomado la tensión, me han dado la pastilla, que estoy un poquito medio drogui, me han tomado la pastilla, me dicen a los 10 minutos que me tengo que ir para mi casa, que están de huelga.
El sindicat mèdic demana disculpes a la ciutadania per les molèsties ocasionades i insisteix que l'objectiu és protegir els metges i facultatius, així com la qualitat assistencial i el pacient, perquè l'esgotament, la sobrecàrrega i les guàrdies perllongades repercuteixen directament en l'atenció que rep el pacient. Diego Martínez, metge anestesiòleg a Can Mises.
No queremos ser privilegiados, muchísimo menos. Queremos trabajar como trabaja el resto del colectivo sanitario. Lo que pasa es que el sistema funciona a base del sobreesfuerzo del médico. Si no hiciéramos ese sobreesfuerzo, el sistema caería automáticamente. Entonces eso es lo que luchamos y es lo que reivindicamos. Todo el aspecto y luego eso implicará una mejora en la calidad asistencial de los pacientes. Evidentemente nuestras mejoras laborales repercutirán en los pacientes.
Parlem ara de turisme, perquè el 53% dels turistes que venen a Eivissa repeteixen. Aquesta és una de les diferents dades que proporciona la nova pàgina web del sistema d'intel·ligència turística citeivissa.com, una eina en què es poden consultar totes les dades relacionades amb el turisme.
Sí, dades com el perfil del visitant, la despesa o les vacances en els principals mercats emissors asseguren que s'inclouen milers de dades. També com que durant l'any 2025 a tot el món es van fer 154 milions de cerques de vols amb destinació Eivissa, un 20% més que l'any anterior. Són dades que serveixen per gestionar el turisme. Escoltant Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
El turisme no es té que qüestionar, el turisme es té que gestionar i es gestiona en dades, no en titulars, en suposicions o amb impressions.
Altres dades que recullen són que a l'illa ja hi vivim més de 164.000 habitants, un 32% dels quals han nascut a l'estranger, que la despesa diària de targetes de crèdit dels visitants és de 369 euros diaris o que els nord-americans són els que més gasten.
Podemos ver movimientos nuevos, por ejemplo, el mercado americano, no tenemos vuelos directos, pero se ha convertido en el séptimo mercado de la isla de Ibiza. Es que esto creo que hay que tenerlo en cuenta y es un mercado de mucho consumo, de una estancia más larga.
I acabàvem avui parlant de treball perquè l'Ajuntament d'Eivissa, PIMEF i el SUI posen en marxa la segona edició de la Fira Ves per Feina, una jornada pensada per facilitar el contacte directe entre demandants de feina i empreses a l'illa d'Eivissa.
Si la seu de la Universitat de les Illes a Eivissa acollirà un any més aquesta fira, serà el proper dissabte 7 de març i està oberta a empreses locals i demandants de feina de tot arreu. L'any passat es van oferir un miler de llocs de feina per part de 50 empreses i es van entrevistar a 800 persones i enguany s'espera superar aquestes xifres. Es tracta d'una forma més d'intentar pal·liar el dèficit de treballadors que darrerament pateixen les empreses de l'illa i que els impedeix completar les plantilles a l'estiu. Des d'ahir, tant reclutadors com demandants ja es poden inscriure a la web de la Fira, ja que les entrevistes es concertaran mitjançant cita prèvia.
Idò, ho deixem aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12:12 i, de fet, no deixem de parlar de treball. I doncs sí, avui volem posar l'assumpte laboral damunt la taula en primer lloc avui al programa i per això, per parlar, per exemple, de com començarà aquesta temporada turística, de com avancen els diferents processos de selecció, si es podran completar plantilles a la majoria d'empreses. Avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Ana Guadalupe López, que és la secretària general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a les Pitiuses. Molt bon dia.
Buenos días.
Primer de tot, quin balanç podem fer d'aquest inici de temporada?
Bueno, yo, como siempre digo, hay que esperar a que pase el verano, pero todo se prevé que va a ser una buena temporada, igual que en los años anteriores.
I amb què ho estàs notant, que la cosa pinta bé enguany?
Bueno, ahí están las estadísticas y las ferias. Entonces, nosotros nos regimos a principio de temporada por los datos que sacamos de de todos los lados.
Això que estem només en febrer encara i ja estem començant a parlar de l'inici de la temporada, perquè és precisament ara, quan estem encara fora, que es comencen a posar en marxa aquests processos de selecció per mirar de completar plantilles. Es podran completar plantilles?
Pues todo se prevé que pasará como en años anteriores, que no se va a completar plantilla, sobre todo en los sectores de servicios, que es lo que manejo yo. Entonces, sí que es cierto que estamos viendo, pues, como año tras año, pues, falta más gente y eso al final cae sobre los trabajadores que están trabajando, que tienen una sobrecarga de trabajo, pues, que no se puede aguantar. Lo aguantas un tiempo, pero al final, cuando llega julio y agosto, yo creo que todos los trabajadores de la isla, sobre todo en sector servicios, pues, estamos ya más que cansados.
Ara parlarem d'algunes de les coses que has mencionat que m'agradaria aprofundir-hi, però deies del sector que, en el que jo faig feina, no? El sector serveis, de quin tipus de negocis estan parlant?
Bueno, este año al venir la temporada, perdón, la Semana Santa tan pronto, sí que es cierto que la mayoría de la planta hotelera pues ha optado por no abrir todavía. Ahora mismo hay abiertos poquitos hoteles con inserso, incluso menos que el año pasado, porque hay dos hoteles que no han abierto este año con inserso, de una cadena hotelera, y pues te preocupa porque nosotros desde el sindicato siempre apostamos porque las temporadas sean más largas, porque al final, pues en esta isla vivimos 12 meses, pero mucha gente trabaja 6 meses y a muchas veces las cuentas no salen.
Claro. Per tant, estan parlant d'hostaleria, restauració, quins altres...
Bueno, nosotros en la federación llevamos todo, excepto industria y servicios públicos. Hostelería, comercio, seguridad, transportes, oficinas y despachos, bancos... Es que lo llevamos todo.
Pràcticament tot, no? Tot el sector productiu todo, de l'illa d'Eivissa. I justament ens volíem fer ressò també d'una notícia que publicaven els nostres companys dels serveis informatius, que és que s'han incrementat les peticions d'informació sobre excedències laborals a Eivissa, és així?
Sí, nos estamos... yo me estoy dando cuenta año tras año pues que a principio de temporada, sobre estas fechas, tienes muchas demandas de cómo puedo pedir una excedencia. Y este año sí que es verdad que me está sorprendiendo. Al final te llaman para ver cómo lo tienen que hacer, porque hay que hacerlo con un plazo de tiempo que no se te puede pasar y siempre te tienes que guiar por la temporada del año pasado. Sí que es cierto que hay gente pues que dice que ya, pues, que por desgracia ya no le vale la pena venir a trabajar a Eivissa, porque antes se iba con un pequeño ahorro y ahora mismo, como estamos aquí, pues que no les vale la pena, se prefieren quedarse en su lugar de residencia.
¿Tots els sectors es poden acollir en aquesta petició d'excedència?
Sí, dependiendo del convenio, sí, todos tienen su excedencia para poderla pedir o por el convenio propio y si no te deriva el estatuto de los trabajadores.
¿Y hay algún sector en particular on hagueu notat aquest augment de les peticions d'informació?
Yo donde más lo he notado es en hostelería.
A hostelería. ¿Y en aquest sector sí poden acollir a les peticions d'excedència?
Sí, hay una excedencia por promoción profesional, bueno, aparte por familiar, por estudios... en el convenio de hostelería, que esa te reserva el puesto de trabajo, pero va sujeta, que es para promocionarte, y si no, pues te tienes que ir a la del Estatuto de los Trabajadores, que va de 3 a 5 años, de 3 meses a 5 años.
Parlàvem d'aquestes càrregues de feina, que ja quan arriba els mesos de juliol i agost els treballadors ja estan una mica saturats, per no dir-ho d'una manera menys elegant. I clar, i precisament per medir la càrrega, havíem parlat i molt en els últims anys d'aquest estudi de càrrega precisament per un sector que també molt feminitzat, molt precaritzat, com és el de les cambreres de pisos. En quin punt està quedant aquest estudi de càrrega de feina?
Bueno, este estudio sí que es cierto que la mayoría de los hoteles los tienen realizados y estamos todavía pendientes de informes finales, pero en el convenio que se firmó el año pasado pues se va a seguir trabajando en este tema. La verdad que la fórmula que tiene para hacerlo es un poco liosa, yo creo que liosa hasta para quien la hizo, sinceramente, pero vamos trabajando en ello. También hay que decir que la semana pasada, el día 13, pues se firmó un acuerdo con la Consellería, Sindicatos y Basal, que se va a hacer una guía para los hoteles que tienen 30 habitaciones, pues porque no podían asumir la fórmula del convenio de hostelería, para darles la facilidad a ellos también de hacerla. A ver, esto es como todo. Yo creo que es igual que cuando vino la ley de riesgos laborales. Era como, ¿de qué estamos hablando? Esto no sabemos lo que es. Pero yo creo que va a ser una buena herramienta para los trabajadores sobre todo, pero incluso para el empresario. Porque al final sus trabajadores van a estar bien. Y si luego se puede repartir, como siempre estamos diciendo, a los demás departamentos, pues mejor que mejor. Todo lo que sea mejorar siempre vendrá bien.
Uh-huh. Per tant, ara, per aclarir-ho, perquè és una mesura de la que queden exentos o que es dona una mica més de termini als hotels més petits, entenc?
Bueno, nuestros delegados, yo les voy a seguir diciendo que sigamos trabajando en hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Los hoteles también les interesa, es una herramienta que ya... A ver, es un trabajo que llevan hecho desde hace 2 años, entonces tampoco creo que quieran perder ese trabajo y volverlo a repetir dentro de 3, que es cuando cumplirá el convenio de hostelería. Entonces, ese dato te lo doy y luego más en verano, porque ya te diré exacto, pero vamos, todo apunta a que seguiremos trabajando con las cargas de trabajo de las camareras de piso.
Uh-huh. En seguirem parlant, per tant, aquí al programa, no?
Segurament sí. Vale. Por lo menos por mi parte.
I deies que és un procés que resulta embolicat, farragós, per què?
Porque hay, a ver, el estudio de las camareras de piso uh-huh. es desde que ellas llegan a tocar su carro de trabajo. Uh-huh. Y tienes que mirar todos los factores, lo que tardan en subir, lo que tardan en llegar a una habitación, si se te olvida algo, no sé, tienes que ir al baño también, te va marcando todas las pautas. Y luego sí que es cierto que también va por edad, la experiencia que tiene la camarera de piso, y todo eso es la fórmula que tú tienes que sacar. Es cierto que una camarera de piso te abre una puerta y visualmente te hace la habitación. Esto es como todo, cada uno sabe de lo suyo. Pero claro, llego yo que no he hecho nunca una habitación y me volvería loca, sinceramente. Y todo va sujeto a eso. También es cierto que ahora muchos de los hoteles pues han reformado y tienen suite. Una suite con unos servicios que das, no es lo mismo una habitación que había hace 15 años en Ibiza. Que hacías la limpieza y te olvidabas, toallas, cama y poca cosa más. Pues todo esto son hándicaps que tú vas sumando para hacer ese tipo de habitaciones, los metros que tiene, cristales, todo. Vas sumándolo todo.
Clar, vas fent com una fiscalització des del moment això en què aquesta persona toca el seu carretó fins que abandona el seu lloc de feina, no?
Claro, vas sumando todos. Y luego, claro, cada tipo de habitación pues tiene una fórmula.
Uh-huh. Y las seves particularitats, no?
Mira que hay en hoteles que a lo mejor el hotel tendría unas 150 habitaciones y dio la fórmula de tener que hacer el estudio en 87 o 90 habitaciones. Es que es un trabajo que yo considero que los mismos empresarios no van a querer perder. Pues sería tirar dos años de trabajo de su equipo de prevención, de recursos humanos y de los delegados que están detrás de esto.
I no sé, pareix que queden molt lluny aquelles mobilitzacions de les cambreres de pisos de fa uns estius, però no sé si...
No te creas, No te creas. Hostelería es un sector que siempre está con el hacha de guerra, Yo creo que es el más en las pitiusas, Siempre están dispuestos, incluso el año pasado cuando tuvimos el convenio estaban dispuestos a llegar donde tuvieran que llegar y te llamaban y te lo decían, no, aquí hay que hacer lo que hay que hacer, que es un sector que está, que no llevamos más de sí, que nos tienen que reconocer.
I per tant, aquest estiu es podria posar damunt la taula la possibilitat que hi hagués alguna mobilització?
Bueno, en un principio te hablaría y sinceramente no te sería sincera. Ahora mismo, hasta que no arranquemos la temporada y veamos cómo funciona todo, no te sé decir sí o no. Todo apunta o esperemos que tengamos una temporada buena, buena en todos los sentidos, para trabajadores también, que sobre todo que no tengan cargas de trabajo, que se les haga cumplir sus derechos, que les dejen cumplir sus derechos y sobre todo que no les obliguen a hacer lo que no quieren hacer.
Ahí teníem una notícia també relacionada amb l'aspecte laboral, que era la pujada del salari mínim interprofessional, una pujada del 3,1%, que ja és oficial després de l'acord arribat amb els sindicats. Quina valoració podem fer i com afectarà aquí exclusivament a les pitiuses?
Bueno, nosotros siempre vemos bien el salario mínimo interprofesional, sabemos cómo estaba hace unos años y ahora mismo pues casi se ha duplicado. Entonces, yo creo que es un buen trabajo que está haciendo el gobierno y los sindicatos. El salario mínimo interprofesional, hay muchos sectores que todavía están en el salario mínimo interprofesional. Entonces, una subida de 37 euros, es poco y es mucho. Será poco para algunos y mucho para otros. Pero de 650 a 1.221 creo que hay mucha diferencia.
I aquí a les pitiuses, com pot impactar en el sector precisament un dels més representats, que és el de l'hostaleria?
A ver, en el sector de l'hostaleria el salari mínim interprofessional no va afectar, porque ellos tienen su convenio propio, pero sí que es verdad que luego pues hay personas que te vienen y no están derivados a ningún convenio y están en el Estatuto de los Trabajadores, que es el que marca el salario mínimo. Cada vez vemos menos, pero todavía hay muchos.
Guadalupe López, secretària general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a les Pitiuses. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
I 26 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i després ho repassarem amb més detall, en temps d'agenda, però avui hem de recordar-vos que tenim rues de carnaval a Santa Eulària i a Sant Antoni, i allà precisament, entre els 25 grups que hi participaran, hem volgut destacar la proposta de l'Espai Jove, i per parlar-ne ja ens escolta en Samu García, que és el director de l'Espai Jove de Sant Antoni de Portmany. Molt bon dia.
Molt bon dia.
M'imagino que ara ja amb els últims detalls, no?, per la rua d'aquesta tarda.
Sí, ara ja, ultimant detalls i organitzant una miqueta tot com serà.
Molt bé. I explica'ns què ens espera per aquesta tarda.
Festa. Ens espera festa, ens espera diversió i ens espera il·lusió. Uh-huh. Perquè realment és molt guai gaudir del Carnaval de Sant Antoni de Portmany, la veritat.
Exacte. Ja avui, últim dia ja de Carnaval i, per tant, avui festa grossa. I, a més, el concepte que heu preparat per enguany, Samu, corregeix-me si no és així, és un Carnaval intergeneracional. Això per què?
Exacte. És aquest tema més que res perquè participen els majors de la residència de Sasserra amb els joves de l'Espai Jove.
Uh-huh.
I junts doncs, formem la temàtica que anirem avui a la carrossa.
I quina és? Quina és aquesta temàtica?
Toy Story.
Toy Story. Toy Story. Ah, ostres,
sí, anem a Toy Story i els majors seran els marcianitos de Toy Story i la resta de joves diversos personatges de les pel·lícules.
Ostres, i com va començar aquesta col·laboració intergeneracional per celebrar aquesta època tan xula de l'any?
Pues mira, normalment nosaltres sempre tenim un projecte a l'Espai Jove que és fer activitats amb la residència i fem tallers i de més amb ells, i vam introduir des de l'any passat pues, el tema del carnaval també. Lloguem el tren, i un tren del Piruleto, que normalment es fa servir per Nadal, i és d'alça, i el que fem és llogar-lo perquè vagin més a gust, els majors sobretot, i després els joves pues, fan la festa una mica per darrere del que és la carrossa.
Ostres, i quina va ser una mica el feedback, com va respondre la gent a aquesta primera experiència l'any passat?
Superbo, o sigui, va ser superbona, per això repetim, les coses es repeteixen al final quan surten bé, i la veritat és que estàvem tots molt il·lusionats i va ser una meravella.
Okay.
Veure els majors amb aquell riure a la cara és increïble.
Exacte.
I els joves ho gaudeixen moltíssim, també.
Sí, també ho gaudeixen, aquestes experiències, m'imagino que també altres tallers que feis al llarg de l'any, no només ara en Carnaval, sinó al llarg de tot l'any, aquestes interaccions dels més joves del municipi amb la gent més gran, també m'imagino que són experiències molt enriquidores, no?
Sí, és molt enriquidora per ells també, perquè els majors, doncs ja sabem, no? Al final tenen batalletes per totes bandes,
sí.
I al final es queden pasmats els joves escoltant històries que ells ni han viscut ni viuran. Per sort o per desgràcia, però és així. O sigui que la veritat que és una experiència superbona.
Clar.
Ells enriqueixen molt, enriqueixen moltíssim el que són les actituds dels joves també i el saber que hi ha coses que no és com ara.
Clar, clar, clar. De fet, el mateix Carnaval, no? M'imagino que també us han explicat com ho vivien ells quan eren petits, quan eren joves, no?
Exacte, sí, aquest és el tema també, que el Carnaval al final per ells, doncs, des de l'any passat, doncs, ho viuen d'una manera diferent i comparteixen moments que ells no havien viscut de petits, perquè tot ha canviat una miqueta.
Clar, ara és més sofisticat, no?
Exacte, sí. Més sofisticat i amb més feina d'organització, també.
Amb més, no? Quan us hi vau posar?
Sí, molta més.
Quan
el 7 de gener. Vam acabar la Rua de Reis Mags i de sobte ja estàvem organitzant Carnestoltes, saps?
Val.
Sí, que des del 7 de gener portem molta feina, hem fet tallers amb la residència doncs, per ajudar-los també a fer les manualitats que havien de fer, perquè tot està fet a mà.
Uh-huh.
Les pancartes que portem a la carrossa, com el tema del material de disfresses, molts d'ells se l'han fet ells propis, els joves, i els majors els hem ajudat a fer les corones que portaran com si fossin marcianos.
Uh-huh.
O sigui que la veritat que ha estat superbé a l'organitzar entre ells. El que passa és que doncs, és una enfeinada, no en diré
clar.
Que no.
Clar, clar.
És una, bueno.
És una enfeinada perquè de quantes persones estan parlant entre joves i ja més veterans?
50.
Una cinquantena de persones, eh?
Sí. Sí, el Carnaval de Sant Antoni són aquest any més de 1.000,
sí.
I nosaltres portem una carrossa que serà de 50.
Déu
i entre el que estan al tren, estarem per als costats, estaran per darrere els joves també, doncs al final amb la música i tot, doncs una coreografia que hem preparat també,
clar.
Molt xula, o sigui que té el seu.
Sí, 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 no? I tant, més de 1.000 persones a una cavalcada de Carnestoltes, la veritat és que és molta gent per coordinar-vos
sí.
També, per no repetir temàtiques, no, és una feinada. I tota aquesta
sí, sí,
feina
sí.
De preparar les disfresses, com ho heu fet? Quins materials heu fet servir?
Doncs pues mira, és goma eva, poliespan, cartró, tintura i tot el que pugui ser de reciclatge que podem fer servir, i ho hem fet servir, la veritat.
Clar, clar, clar. O sigui, materials que són realment fàcils d'aconseguir, també, no?
Sí, 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 clar. Al final hem de facilitar tot una miqueta i no comprar-ho. O sigui, ens consta que ho gaudeixen molt més els joves quan ho fan ells mateixos. I
clar.
Aleshores és molt més aprofitós per ells i és veritat que ho hem fet d'aquesta manera durant tot l'any passat i aquest, que han sigut els dos que hem treballat amb la residència, i sí que és veritat que ho fan molt millor i s'empenyen molt més que no que ho comprin i ja està, saps? Perquè al final és com que no té aquesta idea el Carnaval que volem muntar.
Exacte. Escolta, i amb aquestes dues experiències que han anat tan i tan bé, m'imagino que també feis feina conjuntament amb la residència de la Serra durant el Nadal. No sé si al llarg de l'any també teniu pensat sortir al carrer en germanor, intergeneracional.
Sí, a veure, nosaltres al Nadal sempre fem alguna activitat, el que passa és que sí que és més de manualitats i ho fem allà a la residència,
uh-huh.
Perquè és molt millor per ells pues, traslladar-nos nosaltres que no ells.
Uh-huh.
Aleshores, que no ho portem al centre, ho anem cap directament a la residència. I sí que és veritat que estem preparant un Got Talent també, que
uh-huh.
Ho farem cap al mes d'abril, I ells tenen allà una sala d'actes i l'han renovat nova i ho farem servir allà perquè treballin els joves també amb els majors.
Ostres, que xulo. I doncs estarem molt pendents, eh? Perquè, clar, des de Nadal, Carnaval, fins a l'any vinent passen molts de mesos i al llarg de l'any també s'han de fer més coses. Així que...
Sí, això ho hem de moure quasi cada setmana.
Sí,
per programar i que arribi el dia i organitzar-ho de la millor manera possible.
Exacte, i ara que, bueno, aquesta tarda encara no s'ha acabat, però aquesta tarda, quan hi hagi passat la rua, ja posar-se a pensar en altres propostes per dinamitzar aquestes trobades. No?
Sí, ja estem pensant, ja tenim algunes dates concretes allà, que si no sabem si encara són flexibles, si no... Però en principi està tot més o menys ja pensat, almenys.
Almenys
després
pensat.
Ja toca organitzar-ho de la millor manera possible.
Exacte, com està a començar ja a perfilar tots els detalls i quan ho tingueu tot tancat, Samu García, director de l'Espai Jove, ens ho explicau aquí a IB3 Ràdio.
Molt bé, perfecte, jo encantat.
Que vagi molt bé aquesta tarda, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al dia Eivissa i Formentera i de fet jo crec que no deixarem de parlar del Carnaval.
Paraules i coses.
El febrer va canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
I doncs el moment de posar el diccionari damunt la taula. I tenim aquí el doctor en Filologia Catalana, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Preparadíssim ja per parlar de paraules i coses relacionades amb l'actualitat més immediata que estan vivint aquests dies.
Que ja s'està escolant, a poquet a poquet.
Sí, ja avui és l'últim dia, no?
Sí.
Avui ja s'acaba, oficialment és Carnaval...
O Carnestoltes.
Carnaval o Carnestoltes, els dos són correctes.
Sí.
Tenia jo aquest dubte.
Venen de dos llocs diferents. Ah. O sigui, és per l'etimologia, les paraules una miqueta diferent, per la paraula. La paraula Carnestoltes, que és, diríem, la nostra més nostrada, per dir-ho d'alguna manera, ve des verb, un verb que pràcticament ha desaparegut de la nostra parla quotidiana, que és el verb toldre. Toldre vol dir llevar.
Toldre.
Toldre, no confondre en tondre, que també lleves llana. No confondre en tondre, no és el mateix, però toldre vol dir llevar.
Llevar? Sí. No l'havia sentit mai.
M'han tolt un sac de farina. M'han llevat un sac.
Això és d'ús comú, Bernat?
No, és absolut. És una paraula que jo crec, no sé quan va desaparèixer de la parla habitual, però toldre ara no es diu. De la mateixa manera que no deim, i en canvi buxitar, les dues es mantenen, no deim besunyar. Jo, que de tant en tant la faig servir...
Besunyar és necessitar?
Sí, senyora.
De l'italià, m'ha recordat a bisogno, no?
Sí, però és català.
Fixa't.
És a dir, i besuny com a necessitat, tenc besuny de que venguis.
Sí, o un desig, no?
Sí, Jo ningú ho diu ja.
M'encanta, la començaré a fer servir.
Jo de vegades l'he fet servir i la gent es pensava que era una de les meves invencions idiolèctiques, i no.
Existeix.
I toldre existeix també.
El que passa que també.
Jo no sé si en algun lloc es diu toldre, en algun lloc de la geografia, això és possible.
Ja pot
perquè
ser.
Perquè a Catalunya Nord... haver besuny és una cosa que no és tan estranya.
Clar.
I en canvi aquí no ningú
clar,
diria...
Clar, o besoin en francès també, no?
Com besoin en francès, exactament. És una paraula que quadra en tot això.
Sí, quadra totalment.
I de Carnestoltes és el temps en què es tol la carn. La carn queda tolta, queda prohibida, te la treuen, no hi ha carn.
Clar, ara tot té sentit.
Carnestoltes és que tolen la carn.
Clar.
I... Carnaval és el mateix, perquè la paraula carnaval és una paraula que ve de l'italià, i ve de l'italià concretament carne levale. Carne levale vol dir llevar sa carn, levale llevar, carne sa carn, carne levale, és els temps en què no pots consumir carn.
Ara tot té sentit.
Mm-hmm. I ve de l'italià, que tenen grans carnavals, però de l'italià ha passat per tot, perquè Es diu carnaval en català, en castellà, en occità, en francès, en romanès, en sard, en cors, en pràcticament totes les llengües romàniques.
I escrit talment igual, escrit carnaval.
Escrit talment igual. I va fer tant d'efecte el terme que fins i tot va passar a les llengües germàniques. I en alemany, en neerlandès, en danès es diu carnaval, és a dir, carnaval.
I en anglès carnival.
I en anglès carnival, que li ve a través del francès.
Ah, mira.
Que és com tantes paraules, l'anglès té com un 30% de francesismes, li va arribar d'aquesta manera. Bé, el carnaval és el temps en què es torna la carn, per tant, en què teòricament no en podem menjar. Però abans del carnaval tenim tot un... O sigui, dins el carnaval, abans de la Quaresma, quan no podem menjar carn, tenim tot un festival. Perquè allà és dijous Jarder.
Sí.
Jarder, que ve de Llarder. N'hem fet una estrafecció aquí, hem pronunciat la doble L d'una manera rara, però ve de Llarder, és a dir, de llard, en què pots consumir tot el llard, és a dir, tot el greix que vulguis. Per això es fan aquestes bombes calòriques consistents en fer truites de xulla i sobrassada, en fi, coses d'aquestes, no?
Les coques de llardons,
coques
també, no?
Coques de llardons, que és una cosa molt habitual en aquest moment. En fi, tot això que tingui moltes calories, perquè després ve una temporada en què les calories, teòricament, van més a la baixa, no? I això és el dijous Jarder, que també es diu dijous gras.
Clar. I és curiós, no? Perquè aquí és dijous i amb la tradició, no sé si francesa o anglosaxona, és dimarts. No?
Hi ha un dimarts, sí. I llavors fins i tot hi ha un dimecres que no és el dimecres de cendra, que amb la tradició alemana li diuen Klebet Mittwoche, el dimecres d'esclavells.
Sí, que més o menys tenim aquesta finestra d'oportunitat.
Hi ha una sèrie de celebracions d'aquestes que duen això, a la disbauxa, a menjar molt, a fer excessos, en fi, a totes aquestes coses tan absolutament dionisíques i mediterrànies que mos menen a tradicions precristianes. Es deixa, diríem, esbravar solla i després venen 40 dies d'abstinència. En tal dia com avui es fa una cosa que és l'enterrament de la sardina, que ve a dir que l'abstinència és també de caire sexual.
Val. I aquí era tradicional fer això de l'enterrament de la sardina?
Aquí és una... Sí, ja és una... Sí? Sí. Moltes d'aquestes tradicions són una mica més modernes, aquest enterrament de la sardina és una tradició relativament moderna, però sí, en els anys, a la segona i tercera dècada, en els anys 10 i 20 de segle passat, ja n'hi ha constància. I són coses que després, quan el franquisme les perseguirà, ho acabaran prohibint també, fer l'enterrament de la sardina i tot això. Que té a veure en llevar la carn d'una manera més figurada, no? En l'abstinència de sexe.
Tot.
Per tant, aquests 40 dies que llavors venen, en fi, són precedits per aquesta disbauxa carnestoltenca o carnavalesca. I s'ha de dir que fixem-nos amb aquests 40 també, els 40, hi ha una sèrie de números que són com a cabalístics, 7, 77 vegades 7 siguis beneït, 70 és l'edat de l'home, en fi, totes aquestes coses deuteronòmiques, i llavors tenim els 40 que, home, la quarantena, 40 dies quan arribaven les naus d'un lloc on hi havia pesta per assegurar que és a cosa nostra es mateix, 40 dies després d'haver tingut una criatura en què en la nostra societat tradicional la dona no sortia ni a regar una margarida allí a la porxada, per tant, 40 dies en una cosa tal. Hi ha el diluvi universal que va durar 40 dies, fins que va arribar el primer colom allà amb una branqueta i no sé què. I una mica més curtes és del món musulmà, però Ramadam també, 30 dies.
30.
Entre 30 i 40 va tot això.
Està també aquesta
però
finestra.
Però bé, la quarantena és més aviat el que tradicionalment s'aconsella, i són els 40 dies que vendran, de fer una vida extremadament sana, de fer dijuni i totes aquestes coses. S'ha de dir també que no significava el mateix el primer que es va començar a celebrar tot això que el que significa ara. perquè, clar, durant el carnaval, durant la Setmana Santa, vull dir, la Quaresma, tota aquesta època, teòricament, no pots menjar, això, ara llavors ho varen reduir, els divendres.
Ara és divendres,
no?
Els
divendres. No pots menjar pollastre, posem per cas.
O carn, en general,
sí,
no?
Sí, clar, però vull dir, per fer comparacions de coses que són més o menys, diríem, en toxines. Pots menjar pollastre, però pots fer un fart de marisc.
Clar, en teoria és ni carn ni peix, no? Hauries de menjar vegetals, o sigui, ser vegà.
Clar, però realment no funciona així. Realment és la carn, eh? El que queda tolt és la carn.
Clar, com diu el seu títol.
Tota la resta, si tu et vols fer un caviar i una mariscada, t'ho pots fer tranquil·lament.
Una caldereta de llagosta?
Teòricament, sí.
També. Pels al·lèrgics en el peix, gran dia.
Això mateix. És una mica com això de Ramadam, que clar, que s'estalvia el fet de no menjar entre sol i sol, diríem, entre llum i llum. Però s'estalvia, per exemple, les persones que estan de viatge.
Ah, fixa't.
Fa uns dies em llegia una anècdota d'un...
No compta, si estàs de viatge.
D'un senyor de l'Iran, estudiant de teologia, que va visitar una tomba que està a, no sé, 3 o 4 quilòmetres de casa seva, i se'l troben uns amics menjant-se unes Pringles. Això surt en un llibre fantàstic, es diu Viatge al cor de l'Islam, i li diuen, escolta, però què fas? No, li dius que estic de viatge, tu. He vengut aquí
a 4 quilòmetres
de
casa.
Aquesta visita, i per tant, diu...
Estic exempt. Ah, mira, no la sabia aquesta.
Evidentment, llavors la Quaresma tindrà moltes excepcions, però ja en parlarem.
Ja en parlarem, idò, de les excepcions de la Quaresma.
De moment, els excessos de carnestoltes, si no els heu acabat del tot, encara teniu temps.
Avui, fins avui, eh?
Fins avui.
Fins a enterrament de la sardina, que no sé quina hora és, fins avui, aprofitau per tots els excessos, que després ve una època d'absoluta restricció.
Una quarantena.
Exacte. Bernat, Joan, moltíssimes gràcies.
Encantadíssim.
Fins aviat.
Fins a pròxima.
IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Familian.
I 46 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com sempre fem a aquesta hora, tenim aquí Ana Belén Albite, la directora del CEPCA, el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell, perquè obrim un espai per les famílies. Molt bon dia, Belén.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bien, bien. Menos ventosa que el clima.
Ai, sí, perquè és que pot parar ja aquest vent, de veritat. Això ens està afectant mentalment, és possible? Hi ha algun estudi que relacioni salut mental i vent?
Sí, hay muchos estudios que hablan de esto. Sí, 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 sí. Si no, pregúntale a la gente de Tarifa.
Exacte. Mira, es que ya sembla que vivim a Tarifa.
Sí, las prevalencias en salud mental y tal en sitios muy ventosos.
Es que jo ahí ho pensava, dic, mira, ningú m'havia avisat que de sobte vivim a Tarifa. Residents de Cádiz, no?
Sí, sí, exacte.
No, seguim a Eivissa. Com estàs? Molt bé. Estàs seguint l'actualitat darrerament?
Per què?
Relacionada amb els joves i amb els adolescents i amb aquesta proposta de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, perquè parlàvem d'Austràlia fa unes setmanes.
Sí.
Però això ja ens ha arribat aquí.
Sí, 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 sí. La verdad es que además la semana pasada fue todo el rato hablando con medios y todo el mundo preguntándonos qué pensábamos y yo me sentía un poco como la abuela Cebolleta, ¿no? De decir, ostras, si es que llevo tanto tiempo hablando de lo mismo,
sí.
que tal. Pero bueno, está muy bien que se ponga de actualidad, está muy bien que se hagan anuncios. Este anuncio no era nuevo por parte del gobierno, pero entre otras cosas tampoco es nuevo porque todos los que, pues las personas que estamos trabajando en ámbito preventivo, en primera línea, que nos reunimos, pues yo qué sé, nosotros con la gente de toda Baleares, la gente de Baleares con las otras comunidades autónomas y todo esto llega a Plan Nacional de Drogas y llega a todos los ámbitos, pues ya llevábamos mucho tiempo diciendo que se está larvando una situación compleja en salud mental, infanto-juvenil, especialmente en adolescentes, y que necesitamos pues algún sistema que nos ayude y ayude a las familias, ¿no? A ponerle un poco puertas al campo, que ya sé que es difícil. Entonces, bueno, ahí estamos.
És que ara que us parlàvem de la Quaresma amb Bernat Joan i d'aquesta sensació de que és una època d'austeritat, no? La que ens ve ara amb la Quaresma fins la Setmana Santa i tot això, jo aquest matí pensava, ara, avui quan venguin a Belén Albite, li diré si seria possible que la gent, no només nens, infants i adolescents, sinó també adults, féssim una quarantena de 40 dies sense mòbil i sense xarxes socials.
Bueno, yo creo que no sería fácil, ¿eh? Para muchos adolescentes...
40 días sin hacer servir el móvil.
Pero para los adultos también es muy complicado. Yo hago siempre como un poco la reflexión conmigo misma, ¿no? Yo hay muchas cosas que hago a través del móvil, muchísimas que antes no hacía. Pues escucho música a través del móvil, leo la prensa a través del móvil, escucho muchos audiolibros a través del móvil... Pero incluso haciendo todo eso, que se supone que es para nutrir y desoxidar mi cerebro, y luego para comunicarme con gente también, luego es cuando me pongo a mirar el tiempo que le he dedicado a redes sociales, siempre está por encima de lo que yo hubiese deseado estar. Entonces, si a mí me pasa esto, pues me imagino que a gente que tiene un cerebro más joven, más inmaduro, mucho más reactivo y tal, pues evidentemente les cuesta mucho más.
I com s'ha percebut així en una primera instància aquesta possibilitat entre els adolescents?
Bueno, los adolescentes que ahora mismo los utilizan piensan que es que esto no va a servir para nada, ¿no? Y que ellos ya pues tienen una serie de privilegios y de usos que creen que ellos no están dispuestos a
renunciar.
Hombre, claro, las personas no renuncian a nada. Es como el que sale hasta las 11 de la noche y llega a sus padres y dice, a partir de ahora vas a llegar a las 9 y media. No. O sea, si tú dices, ahora llegará a las 12, ¿no? Cada vez es como más, nunca es menos. Pues con el tema de las redes sociales un poco es igual. Tenemos que ver, ¿eh? Yo creo que tenemos que tener cierta prudencia. Yo estoy muy contenta, pues porque ya llevamos muchos años ahora hablando de estas cosas, que a nivel gubernamental se lo tomen en serio y que quieran hacer cosas y sobre todo que pidan responsabilidades a las grandes corporaciones. Me parece genial, pero lo que sí que tenemos que ver es cómo se va a implementar eso, ¿no? Yo creo que el gran debate que se está un poco polarizando entre la gente es si prohibiciones sí o prohibiciones no.
Exacto, entrem-hi.
Claro, a mí no me va tanto la cosa de prohibiciones, sino que tengamos una serie de cosas con limitaciones o restricciones hasta que estamos preparados para usarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, nos sacamos el carnet de conducir con 18 años. Podríamos pensarlo, ¿eh? O sea, ahí siempre ha habido un debate de, ¿y por qué no a los 16? Como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué el alcohol se ha puesto hasta tal edad? O hasta, bueno, pues normalmente es que siempre hay detrás algunas razones puestas por gente que sabe mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber, por un lado, unas restricciones que entran dentro de la lógica, porque los menores de edad es la población más sensible y más vulnerable y a la que tenemos que proteger en primera instancia desde cualquier sociedad, ¿vale? Pero aparte de eso, también tenemos que llevarlo acompañado de medidas de acompañamiento. O sea, no es te lo prohíbo a los 16 y a los 16 toma, te doy la llave y entras ahí y tal. No, a los 16 pues a lo mejor tendrás que ir pues utilizándolo de una manera gradual. gradual y poco a poco y con, no sé, con ese acompañamiento que creo que es fundamental por parte de las familias, ¿no?
I que potser ha faltat fins ara.
Bueno, de hecho, sí, falta en alguna gente, en otra gente no. Volvemos a lo de siempre.
Claro, ¿sabes? No.
Es que no podemos generalizar. No. Es que hay padres y madres que, por ejemplo, tú los ves, que son de la Hermandad de la Virgen del Puño, que te dicen, es que yo le dejo a la niña 10 minutos al día. Y tú dices, bueno, hija, abre un poquito más, que tampoco pasa nada, que tiene 17 años, que está cumpliendo con todas sus cosas, que saca sus notas, que tiene unas relaciones armónicas con sus amigos y con sus vecinos. Quiero decir, pues si tienes una chica que, o un chico, que todo le va muy bien, pues a lo mejor los 10 minutos diarios te estás pasando, ¿no? Pero es que entre la gente que es muy, muy, que se va a un extremo, a los otros que no ponen absolutamente ningún límite, claro, hay una diferencia importante. Cuando hablamos de poner límites, y esto me gustaría que la gente lo entienda, no los queremos. Los que trabajamos en esto no es porque seamos unos amargados de la vida, al contrario, somos gente que intentamos sobrevivir a la crianza de nuestros propios hijos y nos enfrentamos a esto todos los días, sino que lo que nos damos cuenta es la desprotección brutal que hay entre los más pequeños. O sea, el problema ya no es alguien con 16, el problema es que nosotros vemos cada día a niños con 10 años, con 11 años, con 9 años, que nos cuentan que están constantemente en redes haciendo cosas. Es ahí a donde queremos poner un poco la luz, ¿no? Este año, nosotros hacemos, tú sabes, el programa este del Controlat desde el 2014.
Sí, sí.
O sea, ya llevamos un montón de años, 11 años, trabajando con este programa. La frase que más se repite este año, que a mí me hace mucha gracia, con los de cuarto de primaria, los de, sí, cuarto de primaria, es que cuando llegas,
anys, ¿no?
9,
no,
exacto,
exacto,
y vamos a empezar a trabajar sobre qué se hace en las redes sociales o tal, lo primero que te dicen todos, salen los grandes defensores de Roblox, todos, pero no vas a hablar mal de Roblox, ¿verdad? Porque Roblox es una plataforma donde la creatividad es muy importante y aquí hacemos juegos que son muy chulos y tal, y tú dices, jo, es que tienen 9 años, y Roblox es una plataforma que es cierto que pues es para crear juegos y tal, pero que también sabemos que Roblox no está teniendo ningún cuidado con que haya adultos y mayores de edad poniéndose en contacto con niños. Entonces, claro, que eso caiga siempre en la familia, que todo recaiga en el techo de la familia, pues las familias a veces vamos, y la gente que me oye lo tiene que saber, es que a veces sientes que remas contracorriente. Y eso es muy cansado, muy, muy cansado. Entonces, toda ayuda que tuviésemos por parte de las administraciones públicas, los gobiernos, incluso las propias plataformas que de verdad quisiesen proteger a menores, pues bienvenido sería, ¿sabes?
Claro. Clar, clar, perquè és evident. Aquesta part de responsabilitat a les plataformes que estan creant aquests clar. Algoritmes, aquestes aplicacions que són addictives, ho són addictives per totes les edats, però és en els sectors d'edat més vulnerables on hem de posar el focus, no?
Claro, la responsabilitat social sigue siendo para mí importante dentro de una gran empresa.
I tant. Ido, no sé si vols comentar alguna coseta més, perquè estem arribant ja al final del programa.
Pues no, que com Australia han sido los primeros que lo están implementando, exacto, pues como Australia lo está haciendo, pues nosotros estamos intentando como seguir un poco desde lejos cómo lo consiguen y de qué manera lo hacen. Pero sí que es verdad que nos falta por parte de nuestro, en el caso de España, de que nuestro gobierno pues nos explique cuál es la implementación de esto, ¿no? Porque a día de hoy ya las redes son prohibidas para menores de 14. Sí que la ley ya existe, pero para 14. Pero ¿cuánta gente la cumple? Esta sería la gran pregunta, ¿no?
Aquesta és la gran pregunta i doncs seguirem parlant perquè jo crec que és un debat que no acabarà aquí, no acabarà aquesta setmana, en seguirem parlant i com sempre serà un plaer escoltar i aprendre amb na Belén Albite, amb la directora del CEPCA. Moltes gràcies.
A ti, com sempre.
Nosaltres ja hem d'anar enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear.
12:57 i doncs sí, ja enfilem al final del programa d'avui i com us deia, avui és dimarts de Carnaval i aquesta tarda se celebren les dues darreres rues que queden a les Pitiuses, als municipis de Sant Antoni i de Santa Eulària, així que ja procedim a repassar-ho tot amb la Nieves García Galvez.
Sí, amb dues desfilades començaran a les 5 de la tarda. La de Sant Antoni sortirà de l'avinguda Doctor Fleming i recorrerà un tram de l'avinguda Portmany, el passeig de Ses Fonts i el passeig de la Mar fins a tornar al punt d'inici. En acabar es durà a terme el jurament de premis al passeig de Ses Fonts. I a Santa Eulària la rua sortirà del carrer Salvador Camacho i seguirà per César Puget Riquer, José Guasbic i carrer Sant Jaume. Acabarà passada a la plaça d'Espanya, on es lliuraran després també els premis. Després, a les 8 de la tarda, hi haurà concurs de pastissos casolans per majors, al Club de Majors de Santa Eulària, i a les 8 i mitja comença la festa Carnaval Retro anys 70, amb música dels anys 60, 70 i 80, a la plaça d'Espanya de Santa Eulària.
Per no perdre-s'ho, Deixem de banda el Carnaval i amb un anem cap a Vila per assistir a la xerrada Jo Adolescent, i tu on estàs, organitzada per l'Ajuntament d'Eivissa des de la seva Escola de Famílies Municipal.
La conferència es centrarà en comprendre una de les etapes més rellevants del cicle vital i en com preparar-se per identificar, acompanyar i gestionar l'adolescència. Aquesta proposta forma part del cicle per a l'adolescència i està adreçada a famílies amb fills i filles d'entre 8 i 14 anys. Començarà a les 5 de la tarda al Casal d'Igualtat de Vila i per assistir és necessari inscripció prèvia.
Molt bé, doncs quedem amb tot això a gaudir del Carnaval avui a Santa Eulària, Nieves?
Sí, sí, hi estarem.
Gaudeix molt, fins demà.
Adéu.
Life just goes on, so I'm dancing with my eyes closed. Everywhere I look, I still see you.
I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el músic i cantautor britànic Ed Sheeran, que va néixer tal dia com avui de l'any 1991. Té només 35 anyets. L'any 2011 va publicar el seu àlbum debut amb un gran èxit i des d'aleshores ha publicat ja 8 discos, el darrer de l'any 2005, just de l'any passat. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Eyes Closed, un tema publicat l'any 2023. Ho deixem aquí i demà tornem com sempre a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.
But I'm on my own, still dancing with my eyes.